S'està parlant molt els darrers mesos d'aquesta OPA del BBVA davant el Banc Sabadell. Hi ha aquestes reticències, els pros, els contres, en funció de com, de què, però anem a entendre-ho. Era allò de libro de para entender las sopas para dummies. Seria una qüestió així. Quan dic això, em refereixo a per què el BBVA vol fer una OPA al Banc de Sabadell, per què el vol absorbir. Després, què hi ha de bo i què hi ha de dolent de cara a l'usuari, de cara al client, què hi pot trobar de bo i què hi pot trobar de dolent. I després, això afecta alguna cosa conforme al futur, conforme a la competència? Clar, estem parlant de que hi ha una entitat menys. És com si, jo què sé, de ferreteries, imaginem, no?, que hi ha unes quantes ferreteries a un poble i al final totes es van reduint i queden de 100 ferreteries, acaben en 3. Això és bo o és dolent? En parlem de tot això, d'aquestes qüestions, d'una manera el més planera i senzilla possible, amb el senyor Enric Rello, que és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliba Feu. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Enric. La primera pregunta, per què el BBVA ho té al cap ficat, aquesta OPA al Banc Sabadell? Per què el vol absorbir?
Bé, jo crec que una part de la justificació, potser la més important, és que la situació del BBVA respecte a les transaccions internacionals i les inversions que té fora d'Espanya no han donat, diguem, la rendibilitat i els requeriments que té el Banc d'Espanya respecte al BBVA fan que tingui que millorar la solvència. En aquest cas, donada la situació del Banc de Sabadell, que és una entitat pues, que no té aquestes inversions fora, incorporar-lo dintre d'ell li arregla d'alguna manera la fotografia que actualment té sense tindre una companyia com és un banc com és el Banc de Sabadell. No?
És a dir, jo crec que això arreglaria els comptes del BBVA, entenc això.
Bueno, més que els comptes, els requeriments que el Banc d'Espanya requeriria pues, una entitat com és el Banc del BBVA.
D'acord. Clar, és que què hi ha de bo i què hi ha de dolent davant de tot això, davant a un usuari?
Bueno, depèn primer de quin usuari estiguem parlant, no? Si és un usuari persona física o és una petita o mitjana empresa, tenim que situar on estem.
Ah, vale, doncs fem una mica fotografia dels dos, si ets una petita o mitjana empresa o si ets un pobre predito com jo.
Vale. D'entrada, jo diria que és un inconvenient d'alguna part qualsevol dels dos. Per què? Perquè, evidentment, en un lloc on tens i redueixes la competència, vol dir que tens menys oferta, vol dir que quan tu tens menys oferta tens menys possibilitats d'accedir al crèdit o a que et retribueixin millor els excedents que tu tinguis d'estalvi. Llavors, evidentment, quanta més competència hi ha, més lliure és el mercat, més l'oferta s'acosta a la demanda i hi ha uns preus més competitius.
D'acord.
Des del moment en què tu redueixes l'oferta, i en aquest cas estem passant a reduir un banc dels molts que ja van desaparèixer per fusions o per la desaparició de les caixes, empitjora el grau de competitivitat i en aquest cas és un gran encariment, diguem, per a aquelles persones que volen accedir al crèdit perquè tindran menys competència amb qui negociar i, a més, tenen menys possibilitats perquè els departaments de riscos poden tindre valoracions diferents de les persones i de les empreses i, evidentment, tindre una restricció de crèdit.
Clar.
I també, en aquest cas, d'oferta en el qual ha retribuït l'estalvi.
Ostres, Enric, amb això que estàs dient, d'entrada em sembla que no és gaire bo aquesta OPA. De cara a l'usuari, em refereixo.
De cara a l'usuari, jo no ho veig com una cosa que sigui interessant, no? De cara al banc BBVA ho és, per suposat, perquè millora la seva situació i fa un banc més gran, amb el qual té més poder i, precisament, podrà a la llarga fer i cobrir d'una forma més gran operacions i transaccions. No?
I de què depèn que això es porti a terme o que no es porti a terme? És dels accionistes? Al final, penso que la darrera paraula té el govern.
Bueno, hi ha tot un procés en el que ja hem estat immersos i en el qual hi ha una entitat que regula la competència. Aquesta entitat la setmana passada va donar el go amb una sèrie de, diguem, condicions i tal. Si aquestes condicions no són endurides o no són bloquejades pel govern espanyol, doncs en principi l'única possibilitat de que això es porti o no es porti a terme serà les condicions que farà el BBVA als accionistes del Banc de Sabadell i que aquests decideixin majoritàriament o no atendre a les condicions i a l'oferta que els faci. Doncs se suposa que millorarà les condicions de valoració que tenen en aquests moments, tant amb diners en efectiu com amb canje de número d'accions del Banc de Sabadell amb el BBVA per tal d'adquirir un control sobre aquesta entitat. Si
D'acord.
no obtingués un control, doncs no estaria interessat i podria avortar l'operació, no?
D'acord. El que interessa seria que agafés el control de l'entitat, si no,
No té sentit.
no té gaire sentit, no? Bé, quan estem parlant tota l'estona d'OPA, OPA, i després està l'OPA hostil. Què és l'OPA i què és una OPA hostil?
En si és el mateix, l'única diferència és que una OPA pot ser de mutu acord entre dues entitats, en aquest cas dos bancs, o en el cas del que se li va dir OPA hostil és quan és una entitat que intenta quedar-se amb una altra sense que hi hagi, diguem, un acord entre les dues per tal d'establir, diguem, aquesta equació de canje. Tu em dones dues accions per una de les meves o jo et dono una per dues de les teves, la que sigui, diguem, l'equació més interessant pels dos i que això ho portin recomanat a les seves juntes generals d'accionistes perquè ho aprovin. En aquest cas, és forçada d'un sobre l'altre.
És forçada d'un sobre l'altre. Llavors depèn de què, amb qui es negocia directament amb els accionistes, llavors.
Sí, clar, hi ha un procés que quan acabi tot aquest procés d'autorització, doncs hi haurà unes juntes generals d'accionistes perquè els accionistes puguin votar. Normalment aquí els que tenen un pes important són els accionistes de referència perquè són els que poden decantar realment la balança d'una banda a l'altra i si les dues són acceptades, doncs en aquest cas es produiria la fusió amb els condicionants que s'hagin interposat, diguem, per intentar perjudicar en menor mesura diguem, al consumidor, ja sigui empresa o ja sigui persona física.
Ostres, ho veig una... ho veig amb... em dóna mala espina, aquestes coses, sobretot pel tema de la competència que estaves explicant abans. Clar, perquè quedaran poques, tot el mercat queda en mans d'unes poques grans entitats.
Sí, aquest és el problema, no? Que quan tu redueixes la competència, l'accés que tu tens és a menys entitats. Llavors, quan aquí hi havia caixes, doncs potser tu podies tindre un pool bancari en el qual tu podies tindre 8, 10, 12 entitats amb les que negociar tant condicions com crèdit i tal. Ara no, ara el que passarà és que en tindràs moltes menys i a més tindràs un doble problema, que si tu estaves treballant amb dues entitats a la vegada, és a dir, amb el BBVA i amb el Banc de Sabadell, elles, per exemple, una et podia donar, no sé, 2 milions de risc i donar-te endeutament per 2 milions, l'altra et podia donar 2 milions i mig. Quan arribi el moment en què s'han fusionat, el mateix departament de riscos avaluarà en global les operacions d'aquestes empreses i, evidentment, no li donaran 2 més, 2 i mig, 4 i mig, sinó que probablement el que passarà és que tendiran a reduir el crèdit fins a 2 milions, que és probablement l'entitat que et donava menor nivell
D'acord.
de crèdit, amb la qual cosa hi haurà menys capacitat de finançament i menys capacitat de tirar els projectes empresarials endavant, no?
Enric, ara et demanaré fer futur ficció. Tu què creus que passarà al final? Què et diu el nas?
Jo crec que això està decidit ja. O sigui, jo crec que la influència política és l'única que pot parar això. Però no tinc coneixement del grau que hi ha des del punt de vista de que l'únic partit que ha intentat frenar-ho d'una forma més així, influenciant amb el govern central, era Junts, però que, diguem, ha acceptat també, d'alguna manera, bueno, que la Comissió Nacional del Mercat de Valors, inclús amb un vot que hi havia, que s'esperava que fos contrari, ha sigut també positiu. Jo crec que, desafortunadament, pel consumidor i per les petites i mitjanes empreses, la fusió es portarà endavant.
Doncs ja tenim aquesta, a veure com acaben les coses, però bé, quan baixa la competència en qualsevol matèria, en qualsevol camp, no és bo per, no acostuma a ser bo per l'usuari. En tots els camps, no només ara parlem de l'econòmic, del sector econòmic, però en qualsevol camp no és una bona notícia del tot. Senyor Enric Rello, professor d'Economia i Empresa de la Universitat de Abat Oliba Ceu, escolta'm, gràcies per haver-nos fet fàcil entendre tot això, molt amable.
Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres.